Avui us volem presentar un nou projecte musical. Porta per nom Líriques i és un videopodcast que té per objectiu difondre la lírica i l'òpera entre els joves i donar a conèixer talents de casa nostra. Aquest projecte està impulsat pel baríton i musicòleg vilafranquí Jordi Clos. Bon dia i benvingut a Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia, Sílvia. Moltíssimes gràcies, en primer lloc, per contactar amb mi i per donar-nos aquest espai de difusió.
Jordi, parlant per ràdio, ara els oients ho comprovaran en el decurs d'aquesta entrevista, deu sentir com a casa, perquè presentes un programa musical a Ràdio 4.
Sí, efectivament. Tenim molta sort. De fet, és en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona i bé, també un projecte sortit del no-re que semblava que no havia d'anar gaire lluny i va resultar, doncs sí, tenim un espai a Ràdio 4, estem molt, molt, molt contents.
El programa es diu Obstinatos.
Correcte, sí, és una tertúlia musical amb alguns companys doncs, de la carrera de musicologia que han estudiat amb mi i bé, bàsicament fem una entrevista setmanal i bastant distès, molt, molt desenfadat.
La divulgació musical t'agrada i en aquest marc s'inscriu aquest nou projecte que avui volem que ens expliquis de líriques, no?
Sí, efectivament. Efectivament, de fet, una mica Obstinatos va ser la porta d'entrada, per dir-ho així, i líriques és com l'inici d'una feina que m'està apassionant, no? Que fa doncs, un temps que ja intento fer o que ja vaig fent, i líriques és com el bolcat de coneixement i d'inici en un entorn musical, en un entorn de divulgació musical, perdona.
Líriques és un videopodcast, per tant, et poses davant la càmera. Això és un pas més que fer ràdio.
Sí, efectivament. De fet, és com combinar molts aspectes, no? La vessant més interpretativa de la part de cantant, doncs de baríton, que sempre requereix doncs, aquesta part frontal, amb el mitjà de comunicació. I bé, malgrat que representa un repte, està sent bastant divertit i molt xulo de fer, la veritat.
Com ha germinat aquesta idea?
Mira, francament, és una idea filla del confinament, filla d'estar a casa sense poder fer funcions. Teníem algunes actuacions, bé, de fet, bastantes actuacions previstes durant l'any 2020 i es va veure tot bastant truncat. I d'estar a casa pensant... Això és una idea que ja havia passat pel meu cap fa molt de temps, però bé, el dia a dia se t'emporta, no? I bueno, vas estudiant, vas treballant, vas fent funcions i tot plegat t'ho posa una mica més difícil. I el confinament va ser l'espai ideal per gestar-ho, perquè, a més, tota la part doncs, de producció, no? Mentre anàvem pensant exactament les preguntes, si serien les que jo havia pensat inicialment o les havíem de canviar, buscàvem les persones, una mica les sinergies per poder-ho generar, etcètera, etcètera, va ser estupendo. I llavors, just quan vam poder començar a sortir... doncs puntualment, en horaris, etcètera, etcètera, vam decidir que ens hi posàvem ja i que ens posàvem a l'atac.
Abans no ens tornin a tancar, no?
Sí, bàsicament. És que va ser dur, perquè a nivell cultural, bé, vosaltres també ho sabeu, de fet, els oients també ho saben. S'ha patit molt a nivell social, com a societat, però a nivell cultural ha sigut un cop molt, molt dur i molt radical, no? Ha sigut molt ràpid. Nosaltres teníem, bé, doncs, amb l'espectacle que estem portant ara amb Caixa Fòrum, Papagena i companyia, teníem més de 40 funcions programades per tot el territori espanyol. I d'un dia a l'altre, en qüestió de 15 dies, van anar caient una darrere l'altra. No? Va ser un cop dur. Per tant, s'havia d'aprofitar a la que podíem tornar a sortir per generar contingut cultural, que ens feia falta.
Per tirar endavant líriques, vas llançar una campanya de finançament per arribar a bon port, per poder tirar endavant el projecte amb qualitat. Ha finalitzat?
Sí, efectivament. No, encara no. Estarà activa fins aquí 15 dies, aproximadament. Estem pràcticament al 70% de l'objectiu de finançament. L'hem llançat a través de la pàgina de finançament col·lectiu de Verkami. I sí, la idea era aquesta, que quan ens vam llançar a començar a produir, no, a muntar, a fer les entrevistes, etcètera, ens hem posat amb tota la il·lusió del món, amb tota la força del món, amb un equip magnífic en el que mai estaré prou agraït, no? Que es llancessin el projecte pràcticament sense, sense cap mena de pro, sinó, vinga, som-hi, doncs ens posem a treballar. Però sí que és cert que arrel de la il·lusió, de la rapidesa amb la que vam poder contactar amb les cantants, que per cert són persones meravelloses i estupendes, que ens van posar la vida molt, 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 molt fàcil, buscàvem aquest objectiu de realitzar 10 capítols. I per això ens cal una petita ajuda en aquest sentit tècnic, no? Un equipament d'enregistrament una miqueta més decent del que tenim, una càmera també una mica millor de la que tenim, i una mica d'il·luminació, perquè els sets de gravació són espais que existeixen, no? Que no són estudis, i ens anirem movent per diferents espais, i per tant, el que hem gravat fins ara, les tres primeres, estan gravades a Baga Falena, és un lloc maquíssim, amb molt de disseny, amb molta il·luminació natural, i ha sigut estupendo, però les possibles localitzacions que tenim ja previstes, és probable que a nivell d'il·luminació no gaudeixin d'aquest privilegi com té Baga Falena, i per tant necessitem una mica de suport en l'equip d'il·luminació, etc.
Has escollit el format vídeo podcast perquè busques bàsicament atraure públic jove, aquesta proposta?
Doncs en gran mesura sí. En gran mesura és un dels motius que ens portava a escollir aquest format. Bé, això i les ganes d'innovar respecte a les nostres experiències, no? Com et deia, som un equip molt petit, som quatre persones, l'Adrià Gonzalo, també vilafranquí, la Siham Dawi, també d'aquí de Vilafranca, i l'Alicia Delfí, que és repertorista i pianista, que bé, això, no? Que som les quatre persones que formem l'equip, i teníem ganes d'experimentar coses, no? Posats a fer una cosa doncs així oberta, que ens permetia fer una mica el que volguéssim, i tirar endavant, vam dir, vinga, doncs som-hi, anem a buscar un pas més en aquest canal de comunicació, i sobretot per aquesta idea de que ens interessava molt el món audiovisual per la connexió amb el públic més jove, sí.
Perquè continua costant, no?, que la gent jove s'acosti a la lírica i a l'òpera, hi ha molts prejudicis encara.
Sí, hi ha molts prejudicis. Hi ha molts prejudicis i, de fet, absolutament fundats, eh?
O sigui, ah, sí?
En aquest sentit, no. No, vull dir que...
En quin sentit?
Ens hem passat molt de temps en un estat molt concret, no? I ens era molt còmode, no? El món de la lírica vivia on vivia, en aquest estadi de música molt culta, que era doncs, música que s'havia de conèixer, que se n'havia de saber, etcètera. I així s'havia anat... aquests eren els rols que es feien, no? Així funcionàvem. El cert és que ja fa moltes dècades, ja que sabem que a la lírica li falta públic més jove, li falta relleu generacional, però crec que hem començat a treballar tard en aquest sentit. Parlo en general, com a membre doncs, que es dedica a les arts escèniques en el camp de l'òpera i de la lírica, i ens falten iniciatives, no? No podem esperar que el públic, que té mil inputs diferents, no?, que està constantment bombardejat de mil qüestions, des de Netflix fins al mòbil, fins a YouTube, òbviament, de cop aparegui en els teatres, no?, si no hem fet una feina prèvia, si no eduquem en la cultura, si no estimem una mica la cultura entre tots, i òbviament em toca dir-ho, des de les administracions, no?, hem estat molt poc atents i hem permès arribar fins aquí. I això pot canviar, n'estic convençut, perquè la lírica és un món preciós, per a la interpretació és un món preciós, igual que el teatre, igual que qualsevol cosa que passa en directe, en un espai conjunt, no? On hi ha molta gent i tots estem vivint el mateix. Jo crec que per aquí hi ha un punx que internet no ens podrà donar, no? Que YouTube no ens podrà donar.
Aquest món de la lírica, de l'òpera, peca una mica de divisme o és un clixé?
Una mica de cada. És un clixé, i és cert, però també és cert que el divisme existeix i que a sobre és el que més ensenyem, no? El que més permetem que es vegi des de fora. En realitat, una mica la idea de lírica és aquesta, no? Agafar doncs, cantants que es dediquen al món de la lírica, que estan començant en les seves carreres, però que ja estan, doncs, que han trepitjat teatres importants, però que estan en l'inici de les seves carreres, i ensenyar-los al món, no, al públic, d'una manera desenfadada, sentats en una butaqueta, roba d'esport, i xerrar una miqueta des de la vida, des de les seves experiències, des de l'amor, des d'una vessant molt més directa, molt més col·loquial, per entendre que no, que el món de la lírica està ple de persones joves que tenen vides de persones joves, no? Els cantants no estan tancats tot el dia al costat del piano vocalitzant, no? Ells tenen vida. I en aquesta vida doncs, tenen objectius i tenen sentiments. I una mica pertanyem a això, que els veiem d'una forma més real, menys elitista, menys apoltronada.
Per tant, busques aquest públic jove que costa que vagi al teatre a escoltar una òpera i al mateix temps mostres tots aquests cantants que comencen, que fan els seus primers passos en aquest món, de jove a jove.
Sí, exactament. És aquesta la idea, no? És la idea de pensar en un cantant d'òpera i que no es pensi doncs, en un senyor gras i més aviat vell que parla molt fort, no? I, de fet, és justament això que acabes de dir, aquesta idea de poder parlar tu a tu, de tu a tu, perdona, tant jo amb l'entrevistat o entrevistada com jo i l'entrevistat entrevistada amb el públic que esperem que el rebi, no? Que en aquest cas, públic molt general, però sí que és cert que en especial doncs, als joves, que els hi puguem arribar de tu a tu.
En aquest de tu a tu, que ens diu el Jordi Clos que busca a Líriques, un cop rodats aquests primers capítols, les protagonistes, les cantants que hi han participat, i han dit la seva i han quedat molt satisfetes. Escolteu.
Hola, soy Elena y me hizo mucha ilusión ver surgir, ver nacer este proyecto de mano del Jordi y de todo el equipo que ahí estaban y que también me han recibido. Me ha parecido una idea bastante fresca, no sé, interesante, sobre todo porque también y las preguntas como que se acercaban un poco más a lo personal. Y claro, normalmente la gente, el público nos conoce ahí en el escenario, distantes, en ropa de concierto. Y en este caso, la informalidad y el tipo de preguntas, ¿no? Que se acerca un poco más a la persona, me han parecido, no sé, divertidas y bonitas. Y me parece un proyecto bastante interesante para dar a conocer a la intérprete.
Soc la soprano Ximena Agurto. L'entrevista va ser molt, molt guapa. Ho vaig disfrutar, vaig gaudir molt. Sobretot que van ser preguntes que no m'hagués imaginat mai que em farien, com amb quin personatge d'home em quedaria a la meva vida després de tantes òperes que he fet. I fins i tot una broma que ens hi va fer el Jordi de donar-nos una partitura en do tercera, a veure si podíem llegir així a vista.
Jordi, quin format té el videopodcast? Has parlat d'entrevista, però em sembla que també hi ha un repte final. Quin disseny li has donat?
Mira, són 20 preguntes, quasi bé tipus T, són 20 preguntes ràpides, que òbviament no acaben sent tan ràpides. Eh? Hi ha algunes preguntes que requereixen una mica més d'explicació, però la idea és això, són 20 preguntes rapidetes i al final acaba amb un, el que en diem el repte. El repte bàsicament consisteix en que jo els entrego una lletra d'ària d'òpera, però amb el text modificat. O sigui, una lletra modificada d'alguna de les àries que elles doncs, canten sovint. No? Els cantants sempre tenen no només un rol preferit, sinó que això és típic, doncs, que les sopranos cantin tal, que les mezzos aquella ària segur que l'han cantat, etcètera, etcètera. Uh-huh. I el que faig, bàsicament, és reescriure un fragment de la lletra i fer-los cantar. Llavors, elles ho canten durant l'entrevista, ho canten amb suport digital, els hi donem doncs, el to perquè sàpiguen a quin to cantar, i després, en postproducció, l'Alicia Dauphy, que és la pianista i la repertorista de Líriques, les acompanya el piano. Pel mig hi ha alguna petita proveta, sí, però res, són coses molt, molt disteses que no acabarem de destapar. Uh-huh. Però sí, la idea una mica és això, no? veure les i els cantants de forma fresca, dinàmica, algunes preguntes més de caire personal, a nivell de la professió, hores d'estudi, etcètera, etcètera. algunes més encarades doncs, als rols en si de l'òpera, com els treballen, què els ha agradat, etcètera, etcètera.
Parles d'elles tota l'estona. Les primeres protagonistes són dones, totes?
Sí, les tres primeres protagonistes són la Elena Resorresau, la Ximena Gurto i la Mercedes Gancedo, a les que no puc dir el seu nom sense donar-los les gràcies d'una forma eterna, perquè, de veritat, no us podeu imaginar lo senzill que ha sigut contactar amb elles. Jo, a l'Elena, sé que la coneixia. De fet, ens coneixem de fa molt de temps i, per tant, sabia que era algú que ràpidament em diria que sí, però tant la Ximena com la Mercedes són persones que jo no coneixia i que, com us deia, estan començant les seves carreres, però que tenen compromisos importants, tenen rols al Gran Teatre del Liceu, són gent que estan treballant a un nivell professional i que, per tant, que accedissin a les entrevistes amb una naturalitat increïble i amb unes ganes genials, és una cosa que no els podré acabar d'agrair mai, francament.
Quan teniu previst llançar Líriques, començar a penjar aquests primers capítols?
Si tot va bé, el 28 de febrer hi ha l'acte de presentació de Líriques, és un acte que es farà al Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, el MEAM, on bé, una miqueta farem presentació en societat, també perquè forma part de les recompenses que tenim en el Verkami, en la campanya de finançament. Alguna de les recompenses és doncs, poder assistir a aquest acte i, bàsicament, farem presentació del projecte. Vindran la Ximena i la Elena a cantar-nos alguna ària en directe. La Mercedes no hi podrà ser perquè té compromisos fora i no estarà a Barcelona. I a aquell dia serà el dia que estrenarem el primer capítol de Líriques. Des de llavors es penjarà a YouTube i des del 28, cada 15 dies, penjarem un nou capítol. Esperem que fins a arribar a aquests 10, que seran la primera temporada, després de veure què més passa.
I a banda de Líriques, que t'ha tingut molt ocupat, continua encara molt aturat el sector. Ens parlaves d'aquest espectacle Papageno i companyia. Heu pogut tornar a fer bolos?
Doncs mira, sí, n'hem pogut recuperar alguns perquè tenim la sort que això és una producció de Caixa Fòrum, per tant, a nivell d'infraestructura, a nivell de pressupostos inclús, és una fundació molt potent i sí, hem pogut recuperar algunes de les funcions, sobretot per les vessants familiars. Normalment aquest espectacle donava voltes durant 15 dies o així a cada ciutat. I el que es feia doncs, és que durant la setmana fas funcions escolars i venen els grups de les escoles i els caps de setmana fas funcions familiars, el mateix, però per, diguem, a nivell particular, no? Poden venir les famílies sense necessitat de venir organitzats per l'escola. D'aquests, en moltes ocasions, hem pogut aconseguir fer aquestes funcions familiars en cap de setmana. O sigui que sí, que poc o molt hem anat fent algunes coses. Malgrat tot, sí que és cert que en aquest sentit cal remarcar-ho, no? Venim de... O sigui, Caixa Fòrum té una infraestructura i unes possibilitats que en moltíssimes altres sales, potser més petites, amb menys recursos, etc., no han pogut tenir, no? I, per tant, hi ha molts espais que obrir el 30% o el 50% vol dir pràcticament que no puguin obrir, que no els hi surti a compte, no?
Clar.
Llavors, estem tenint sort en aquest aspecte, però entenc que encara ens falta molta sort a nosaltres i a molts altres companys encara més.
Jordi, ens agrada acabar aquestes converses amb música. Què t'agradaria escoltar? Què ens demanes?
Doncs mira, ara us diria això, un àrea que estic preparant per un dels propers concerts, que és Per me junto, de l'òpera Don Carlo de Verdi. És una àrea molt, molt, molt bonica i acaba amb la mort de l'intèrpret. Per tant, és com el súmum del dramatisme operístic.
Jordi Clos, ens ha agradat molt conversar amb tu aquesta estona. Gràcies per ser a l'entrevista dels divendres, al Penedès en xarxa, i molta sort amb aquests projectes que mica a mica van sorgint.
Moltíssimes gràcies a vosaltres un cop més per donar-nos l'oportunitat de difondre aquest projecte i bé, esperem poder tornar a estar aquí en qualsevol altra ocasió. Moltíssimes gràcies.
I tant que sí, fins aviat.
Morire per te.